Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Estem a la cadena Piranaica, estem al Passeu, estem amb el Ricky, clar que sí. Hola, Ricky, benvingut.
Gràcies, ben trobada, Candela. Aquí estem, efectivament, a la segona part del Passeu sense trucar, que us acompanya aquesta estoneta aquí a la sintonia de la cadena Pirinaica.
Sí, senyor, sí, senyor.
Avui és dijous.
Avui és dijous, i què passa? El dijous.
El dijous...
No fem el redolí,
vale.
El rodolí...
Vale, vale.
No, trapella, eh?
Els dijous, com ja era habitual la temporada passada...
I l'altra.
I l'altra. Doncs parlarem de psicologia radiofònica.
Amb la Laura de Llarès, com és habitual, eh? Avui...
Tot torna.
La tornada.
Tot torna.
La reentré,
que per alguns és fotuda, per uns altres no tant... Bueno, en fi, ja ho sabeu. Bé, pel que fa al tema d'audiències, que ja sabeu que som, o jo sóc un malalt d'aquestes històries...
Ah, sí?
Sí. Doncs dius que ahir la revuelta tenia Alejandro Amenaba...
Ah, sí.
I el Fernando Tejero.
Uh-huh.
Aquest és aquell de la s'avecina,
sí,
una tormenta...
Sí, sí. No, s'avecina una tormenta, no.
No, no, bueno. Bé, escolta, bé, 1.659.000 espectadors. Pel que fa a l'Hormiguero, tenien, bueno, la Malú, el Mica, el Pablo López i el Sebastián Llatre.
Llatre, sí.
Llatre, sí. Aquests són els coach de la nova temporada de La Voz, que, per cert, van anunciar que començaria el 19 de setembre.
Ah, carai.
Sí, 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 sí. I es veu que hi ha una quantitat tremenda de novetats i la cosa més emocionant que mai, eh?
Ah, molt bé.
No
ho he vist mai.
Jo tampoc. Van tenir 1.795.000 espectadors. Una miqueta, més que el... Menys, perdó, que el... Com es diu? El Broncano. El Broncano. I després també, pel que fa referència a l'Hormiguero, saps que havien anunciat la presència de Pedri i de Ferran Torres, del Touró.
No ho sabia.
Sí, estava anunciat per aquesta setmana, però al final es veu que no hi podran anar.
No.
No, es veu que no, i que hi aniran més endavant, però que aquesta setmana no era possible.
No.
Aleshores, ja va anunciar aquí el Motus que anirà una noia que canta, i qui en canta a sumar l'espanta, que es diu Llorena. Que saps qui és la Llorena?
Sí.
La que abans era la Tamara.
I abans també tenia un nom d'una pedra preciosa, em sembla.
Ah, també?
Sí, molt bé.
Després també
First Dates.
Sí, vam dir que... sí, és veritat, First Dates, sí, que també déu-n'hi-do, eh?
Que avui comença nova temporada, sembla ser, però tot i així...
Telecinco, eh?
Amb refregit, sí, recordem que està a Telecinco ara.
Mm-hmm.
9,2, 1.041.000 persones.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
I els reis, reines de la tarda, ara són soles,
sí.
Un 12%. El Tiempo Justo, que ahir no me'n recordava com es deia el nom del programa del Prat,
sí,
no?
Del Joaquim Prat.
Ah, Joaquim Prat, sí.
Es diu
Joaquim Prat.
Un és Matías Prats i l'altre és Joaquim Prat. Ah, aquest és el papa i el fill del Joaquim Prat.
I sabia que, doncs,
Precio
que
Justo...
hi havia gust... un joc de paraules amb el nom del seu nou programa, El Tiempo Justo. Recordem que son pare, doncs, presentava El Precio Justo, eh?
Exacte.
Amb 795.000.
Va guanyar, en aquest cas, la Sonsoles Onega. I després, pel que fa a la Vuelta, ahir sí que van poder arribar al Alto del Morredero, que és un port que, déu-n'hi-do, bueno, doncs 1.239.000 persones, doncs, que estaven veient aquesta etapa que, insisteixo, ahir sí que va poder acabar-se.
Solo ha sido una caída.
Octavio, hola más. Si le llega a pasar algo a mi hija... No voy a parar hasta que ese hombre pague por el daño que le hizo a mi familia.
Atenció a aquesta sèrie, perquè tenim una andorrana de protagonista.
És veritat. I bé que ho fa, I bé que ho fa, i bé que ho fa.
L'Amanda, així es diu Amanda, a la sèrie de la sèrie. Encrucijada.
Sí, avui dos capítols més, temporada 1, capítol 23 i capítol 24, una mica tard, això sí, comença, perquè va després de l'Hormiguero, i aleshores són les 23 hores, 56 minuts, això sí, la cosa va bé. A vegades és més tard. Bueno, doncs dos capítols per tots aquells que seguiu una sèrie molt entretinguda, també s'ha de dir. Després també destacarem que al canal Vimat, a les 10:54, hi ha una molt bona pel·lícula protagonitzada per Leonardo DiCaprio, a mi em va agradar molt, que és Diamante de Sangre. Esta, a mi em va fer patxoca. I després també, avui que és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, doncs TV3 a les 10:05, doncs fa una pel·lícula que es diu L'Enigma Verdaguer.
Sí?
Sí. Uh-huh. L'Enigma Verdaguer és un acostament a la figura del poeta Jacint Verdaguer. I està interpretat per Ernest Villegas, sí. David Mercè, Roger Casamajor, Pere Arquilloé, Diana Gómez i Bea Segura.
Abans de la psicologia, volem parlar de l'Andorra Taste 2025. Del 17 al 21 de setembre, Andorra, doncs, tornarà a ser la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya.
Sí.
I per quart any consecutiu, l'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals per donar a conèixer la cuina d'altura i degustar la millor gastronomia. Riqui, vindrà gent de...
Molt important.
Primera fila,
Del 17 al 19 de setembre, aquestes jornades professionals amb ponències de xefs convidats dels països alpins de renom mundial, com ara, per exemple, Emmanuel Renaud, ho he dit bé, Oriol Castro... He dit bé?
Castro no cal, Castro.
Ah, però no era per seguir ja el tema francesat. Bueno, doncs Oriol Castro, Francis Paniego i el Master Wine Fernando Mora, o bé el xef Ferran Adrià Visionari, que va transformar la cuina amb aquelles coses que feia.
Les fabricacions.
Sí. Bueno, doncs...
Home, és que ha estat guardonat amb l'Andorra Taste Award 2025.
Això mateix, això mateix. I a més, el seu restaurant, el Bulli, doncs va ser reconegut 5 vegades com el millor restaurant del món.
I doncs t'has d'inscriure?
Això mateix. Això ho pots fer a través de la web andorrataste.com.
I atenció, perquè del 19 al 21 de setembre se celebraran les Jornades Populars, un esdeveniment a l'aire lliure per tots, amb tastets, show cookings, tallers de cuina pels petits i música en directe.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, a disfrutar d'aquestes jornades gastronòmiques del Andorra Taste.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Riqui Romero.
Sembla que faci dos dies que desitjàvem a la Laura de Llarès bon estiu, bona feina, agraint-li que tornés a estar una temporada més aquí al Passeu sense trucar, i res, mira, que ja hi som, Laura, que ja tornem a estar aquí,
Que ràpid ha passat.
Que ràpid, i tant. Jo sempre dic que és com una clocada d'ulls l'estiu, vull dir...
Sí,
que no me n'adono, entre que ja fas vacances i després tornes a la rutina i dius, bueno, ja m'ha ve l'hivern, és un pim-pam.
Sí, últimament passen, com més gran et vas fent, més ràpid passen les estacions, els anys...
Ai.
I quasi que és millor no pensar-ho, massa.
Bé, ha anat bé l'estiu per la teva part?
Molt bé.
Sí?
Molt bé, no tinc queixa. Ai, la tornada.
Ai, molts dies de vacances. Hi ha gent que estan de vacances ara o que tenen... Jo crec que és un luxe poder escollir les vacances. Perquè dius, mira, me'n vaig a l'octubre. Els preus són d'una altra manera, i també pots anar a qualsevol lloc. És una rutina tant per totes les edats, diria jo. És una tornar a la rutina, mandra, la canalla, tant de temps sense anar a escola, la gent gran també, els que treballem, Els avis...
De fet, la tornada a l'escola dels més menuts
sí.
ens marca una mica el ritme quasi bé de tots,
sí.
perquè a qui més o qui menys, doncs l'afecta, no?
Si sou
pares, és claríssim que en quedeu afectats, però si no ho sou també, perquè doncs, fins ara se circulava perfectament bé.
Sí. Molts pares...
Ara tornen a haver-hi aquelles hores puntes que són una mica complicades.
La veritat és que sí, sempre diem aquí al Principat, el curs comença passat Meritxell i és quan s'engega tot, no? Perquè és com una mica es va així amb ralentí durant l'estiu aquí. Per tant, tant pel que fa a la informació també, perquè la companya em diu és que no hi ha res de notícies, eh? Però és així, doncs, ai senyor. Doncs el que dèiem, els que comencen per primera vegada a l'escola, que també el primer dia potser s'ho agafen molt bé, però després l'endemà ja saben on van i ja no els agrada tant.
Sí.
N'hi ha que tornen i estan contents per trobar els amics.
Sí, de fet, durant aquests dies el que és bastant comú és el que s'anomena la síndrome postvacacional.
Ah, sí.
Que és aquella tristesa, no? Aquella poques ganes de fer res, no?
Sí.
Cal saber que aquesta síndrome no la tenim com a diagnòstic clínic, com a tal, i que té uns símptomes molt semblants al que seria una depressió o el que seria l'ansietat, no? On ho diferenciem? Ja ho hem parlat diverses vegades en aquest espai, que sobretot quan parlem de depressió i d'ansietat, el que anem a calcular és la durada dels símptomes, quan fa que estic així, i l'afectació, és a dir, la intensitat, no?
Sí.
A quin nivell estic? I a partir d'aquí sí que hi ha tota una sèrie de criteris clínics que més o menys ja ens orienten en el diagnòstic. Per tant, aquesta síndrome postvacacional sí que és veritat que no hauria de ser massa intensa o hauria d'anar perdent aquesta intensitat conforme passin els dies. Anem a parlar d'un parell de setmanes, més o menys, eh?
Ja.
Però sí que la intensitat ha d'anar baixant.
Sí, perquè si no malament, eh?
Exacte.
Si no,
aquí el que pot passar és que aquesta tornada a la rutina el que estigui enmascarant altres problemàtiques.
Clar.
Llavors, més o menys... per descriure una miqueta, però tots ja us podeu imaginar per on van els trets, bàsicament serien alteracions en la son, principalment insomni, aquest nerviosisme d'haver de tornar a arrencar, no? Pel que fa als símptomes d'ansietat, pot ser que hi hagi palpitacions, pot ser que hi hagi una respiració més accelerada del normal, pel que fa a l'estat anímic, més aviat baix, poca motivació, podem tenir pensaments negatius, però que s'entengui, pensaments negatius en torna no vull tornar a la feina, potser hauria de deixar la feina, aquesta no és la feina dels meus somnis, no? Jo com a consell aquí, el que sí que us diria és que com estem molt afectats per la emoció, no seria un bon moment per prendre decisions d'importància vital.
Clar, deixem que arribem a la normalitat, no?
Exacte, hem de relativitzar, de donar-nos temps, de fer aquesta tornada tranquil·lament, no plantejar-nos grans dubtes de la vida en aquests moments, no?
Sí.
També pot ser que tinguem irritabilitat, també pot ser que tinguem fatiga i finalment el que sempre s'afecta, igual que s'afecten els patrons de la son, doncs s'afecten molt els patrons alimentaris. La son i els hàbits alimentaris van molt lligats a l'estat emocional. Al final això és un cercle, no? I un no va sense l'altre.
Yeah.
Si jo no estic bé o si estic més trist o més decaigut, segurament tindré afectacions a l'hora de dormir, o dormiré més o dormiré menys, i d'igual manera passarà amb el menjar, o menjaré més o menjaré menys. Però fixeu-vos que va molt lligat a l'estat emocional, no?
Sí.
I això també en podem parlar amb els nens. Perquè els nens amb la tornada a l'escola també poden tenir aquesta simptomatologia. No? De què depèn que tinguem un síndrome postvacacional més intens o menys intens? Doncs, en principi, dependrà de factors individuals, és a dir, si jo tinc una naturalesa que em porta ja a tendències depressives o ansioses, doncs aquí pot ser que la intensitat sigui més elevada, no?
Es accentuï, no?
Exacte. I després, com sempre us dic, s'ha de tenir en compte el context de la persona. I hi ha un filòsof que deia que el texto sin contexto solo sirve de pretexto, no? Doncs passa, en psicologia passa igual. no podem emetre un diagnòstic o dir, ostres, aquesta persona està amb un síndrome postvacacional, si no entenem també tota la història de la persona. Què vol dir entendre la història? Doncs el moment en el que se troba aquesta persona. Doncs, per exemple, pot ser que s'hagi acabat de separar de la parella, i aquesta tornada a la rutina, a més de ser una tornada a la rutina que ja costa, també és habituar-se a tornar a començar la feina o a començar l'escola sense aquella parella que m'estava fent costat, no?
Sí, sí.
I això ens pot complicar una mica la problemàtica. Uh-huh. Altres coses que ens ho poden complicar és l'ambient laboral.
Oh, ja, això sí.
Si torno en un lloc on tinc doncs, molt bon ambient amb els companys, és probable que sigui més light, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, aviam, sí, sí, sí.
Potser no ens agradarà, perquè és que la veritat és que, no, escolta'm, haver de matina, no? Haver de complir obligacions.
Un horari, tal.
Exacte, sí, sí, hi ha un horari, no? No puc fer el que vull. Potser agradable no resulta, però sí que és veritat que si tinc un ambient laboral bo, doncs entra bastant millor.
Clar.
El nivell de responsabilitats que tinguem. Uh-huh. Hi ha persones que tenen alts càrrecs o que tenen responsabilitats molt elevades, això que fa ens incrementa l'estrès, per tant ens incrementa l'ansietat, i aquí és molt possible que tinguem ja més intensitat, més caldo de cultiu per incrementar aquesta síndrome, no? I després a nivell de realització personal, hi ha persones que tornen a una feina que els encanta i que és el seu motor vital, i hi ha persones que malauradament doncs tenen la feina per sobreviure, i això és una realitat que no podem
ignorar. Oi tant, totalment, sí, sí.
Doncs
sí,
en
sí.
Aquest segon cas és encara més important tenir bon ambient laboral.
N'hem parlat, de la feina. Mira que n'hem parlat, d'aquests sí. Espais que fem. I tant,
clar, Candela, però és que al final...
És que tu passes moltes hores, tu.
7 o 8 hores diàries
clar.
A la feina,
sí.
I acabem convivint més amb els companys de feina que amb la pròpia parella, no?
Uh-huh.
Per tant, és superimportant tenir bon ambient, que la feina, doncs, dintre de les possibilitats de cadascú ens agradi, no? O ens realitzi un mínim per estar més feliços, no?
Uh-huh.
En el cas dels peques, això no canvia massa. És a dir, també hi ha una tendència natural a podem tenir un crio que sigui més nerviós, menys nerviós, això afectarà a l'hora de manifestar això. Les experiències prèvies que hagin tingut al col·le són molt importants. Si el nen ha tingut assetjament,
clar.
Doncs aquí la tornada s'ha de preparar
amb
guants, no?
Sí, sí.
Si tenen bones relacions amb els amics, perquè al final de què es tracta aquí? D'anar-ho superant, no? De dir, bueno, és que a la rutina hem de tornar algun dia. Per tant, fixar-nos en els punts positius. I això pot ser un punt positiu per dir-li, no? De dir, mira, que tornes a veure aquell amiguet o aquell altre. Per tant, com més amiguets bons tinguin, més fàcil se'ns fa la tasca, no?
I tant, i tant, i tant. I una altra cosa és que ja s'està apropant la tardor, va minvant les hores de llum solar... Això també, hi ha
correcte.
Gent que diu, ostres, tu, i quan ens canvien l'hora, que serà l'últim cap de setmana d'octubre, que sí, que no, que hi ha gent que diuen que hauríem d'anar amb l'horari solar, no?
De fet, el canvi d'estació, no?
Sí.
Sobretot quan... Sobretot amb la tardor i amb la primavera.
Sí.
Això afecta bastant a diversos trastorns psicològics, no? Penso, per exemple, a trastorns de personalitat o a trastorns bipolars. Sí que és veritat que afecta molt, no? A aquests canvis, a la intensitat de la llum que tenim, fins i tot a les persones grans, aquests canvis els afecten moltíssim.
Clar.
Per tant, és normal... No? Que estiguem potser més decaiguts, no? Perquè la tardor el que ens convida és més a un cert aïllament, entre cometes.
Sí, recolliment, no? Més
aviat a casa.
Més aviat a casa.
Sí, a recollir-nos.
Sí.
I és normal, no?
Uh-huh.
Després, això és una mica com el que estàvem parlant ara. Pot tenir una duradeta d'un parell de setmanes o una mica més, però sí que és veritat que hem de notar una pèrdua d'intensitat. Si no notem aquesta pèrdua d'intensitat i ens mantenim a dalt, pot ser que hi hagin emmascarades altres problemàtiques per sota. Mm?
Sí, sí, perquè sempre s'ha bat... No, digue'm, perdona, t'he tallat,
digues.
No, dic que sempre... Que estilla molt la primavera, no, pobreta primavera, però la tardor també.
Sí, la tardor té més tendència a no tirar-nos cap a baix, però sí... Clar, ens recollim més, sortim menys, ve menys de gust fer activitats a l'aire lliure, sobretot aquí a Andorra, perquè el clima és el que és, no? I fa fred, i... però ja et dic, o sigui, aquesta habituació, més o menys un parell de setmanetes, però hauríem d'anar notant que desperti intensitat. Dic un parell de setmanetes, si són tres o quatre tampoc passa res, però sí que hem de notar que em vaig acostumant, no? Que poquet a poquet, escolta, ja no estic tan moixa, eh?
Sí.
Després, parèntesis, no podem estar sempre a tope. Hi ha persones que es preocupen, ostres, és que he tingut un dia fatal. És normal, la vida no és lineal, no? I sempre hi ha pujades i baixades. Això és completament normal. El tema és quan aquestes baixades són continuades en el temps i amb una intensitat... doncs que ens acaba afectant, que no podem fer, que no podem funcionar correctament. Aquí és on hem de començar a plantejar-nos ja si ens passa alguna cosa, no? Aleshores, per anar superant això, sí que hi ha un seguit d'estratègies que podem seguir. Això, la primera és pels que encara no hagueu fet la tornada. Però si no heu fet la tornada, el que podeu fer és anar acostumant el cos, perquè ja sabeu que el cos i la ment es comuniquen moltíssim, no?
Sí.
I el que és abajo és arriba, i per tant anar-nos preparant per aquesta tornada. Si me'n vaig a dormir cada nit a la una o a les dues del matí, estic de vacances i no estic fent res, no? Pues anar retallant aquest horari, no? Doncs ara me'n vaig a les 12, a les 11, anar-nos acostumant poc a poc, de forma gradual, per tal de que quan haguem de fer la tornada, a nivell de son estiguem complets. Sí. Parlo molt de la son, insisteixo molt, però és que és superimportant.
Molt important, sí, i tant.
És quan descansa el cervell. Si el cervell funciona bé, la resta segueix bé.
Sí, sí.
Ara, si el cervell no ha pogut fer les seves hores de descans, aquí tindrem un problema, no?
Sí, i tant.
Després hem de buscar, això ja pels que hagueu tornat, intentar buscar motivacions que ens compensin. Doncs, per exemple, preparar, escolta'm tu, una activitat al cap de setmana, o entre setmana si tenim festa, entre setmanes igual. Però sí que anar compensant, anar ficant activitats. Això ho dic, és a dir, vale, mira, és que treballaré 5 dies, però després me'n vaig, què sé jo, a Caldea. Invento, sí. Pot ser qualsevol cosa, la que us faci a vosaltres... plaer, la que us generi adrenalina, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí.
Amb els més menuts, escolta, doncs pues mira, els motivem, anem a comprar el material escolar, mira que xulo que et voli, no? Són petites coses, però que poden facilitar una miqueta doncs, les ganes de tornar. També organitzar les obligacions, poc a poc i de forma gradual, no trobar-nos-ho tot el dia de la tornada.
Clar.
Això sobretot pels papis.
Sí, sí.
Perquè, clar, els pares, sobretot, es troben amb que han de tornar a posar els nens a l'escola, això vol dir llevar-los, vestir-los, fer-los esmorzar, tot això ja són un conjunt de coses que solen estressar bastant, perquè a més ja sabem que els nens no es lleven de bona gana, bueno, en majoria, no?
En majoria, i tant.
Ja sabem que serà un moment d'estrès,
sí.
No? Però si he de fer tot això, i a més he de preparar els papers, perquè jo també començo a la feina, no?
Uh-huh.
I m'he de preparar la roba, si les coses que puc anar adelantant, val la pena adelantar-les, no, evidentment no podem adelantar tot el dia, això és impossible, però sí les petites coses que no ens ocupen gaire temps i que puc anar adelantant, doncs això ja em treu bastanta tensió de sobre. Aprendre a delegar també.
Ah, sí. Sí,
aprendre a delegar també, perquè hi ha persones que s'ho carreguen
tot
i després diuen, ostres, és que estic molt nerviós. Home, però és que mira la quantitat de coses que has fet, no? I no són ni les 9 del matí. És normal, no?
Sí.
I el que et deia, anar buscant els punts positius, que això... És molt fàcil de dir, jo t'ho estic dient aquí amb tota la calma, però és veritat que quan estem tristos o estem desmotivats, la tendència és anar a trobar lo negatiu. I això ens costa molt poc. Per què? Perquè ja estem en aquesta freqüència, per dir-ho d'alguna manera, ja estem en el punt negatiu i, per tant, el que ens ve més fàcil és pensar en negatiu. Pensar en positiu quan estic així és un repte.
Doncs,
però és important fer-ho.
Doncs sí, no deixem de tenir molts reptes al llarg de la nostra vida, eh?
Sí.
Així. Doncs escolta, una vegada més t'agraeixo que vulguis estar cada setmana amb nosaltres per parlar-nos de psicologia, que no deix de formar part de nosaltres.
Sí.
Molt bé, doncs, Laura, fins la propera.
Gràcies.
Bona setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Abans de la cançó, diguéssim, principal protagonista d'avui, no volem deixar de recordar a Peter Tosh, Ricky, perquè
sí.
Ja fa bastants anys, el 87...
11 de setembre.
Va morir el músic jamaicà, Peter Tosh, com us dèiem. Va ser assassinat a casa seva.
Sí, sí, van entrar a casa seva.
I li van disparar un...
Un tret. Sí, sí, una cosa terrible. Però, bueno, volíem també recordar el Peter Tosh perquè no deixava i no ha deixat mai de ser, doncs, una figura molt representativa de la música jamaicana i concretament
el reggae. La principal ens farà anar fins al 1968.
Hey Jude.
Clar, amb 11. Els Beatles.
Don't make it bad.
També 11 de setembre.
Número 1, eh?
Sí, al Regne Unit.
Al Regne Unit. Sí, que ens quedarem amb tota aquesta colla i tornarem demà.
Si Déu vol.
Adéu-siau.
Adéu.
Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. The pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. Well, you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder.
Get better.